Bé, doncs ja hem sentit el que passava sobre el terreny. És divendres, els divendres vol dir una cosa, vol dir el nostre analista internacional, en Xavier Batalla, a qui saludem ara mateix, li diem bon any, només per començar.
Bon any.
Bon any i benvingut. Bon any. Any nou, problemes vells, perquè el que està passant a Israel i el que està passant a la Franja de Gaza, doncs malauradament fa temps que s'està arrossegant. Escoltant la nostra corresponsal sobre l'increment d'aquesta, no sé si dir-li agressió bèl·lica, incursió bèl·lica, el llenguatge periodístic han de vigilar molt com diem les coses, però el que sí que sembla imminent, i m'agradaria que m'ho diguessis, si realment s'acosta aquest atac per terra, no s'acosta aquest atac per terra, això es frenarà diplomàticament, què ha de passar? Cap on va això? Què està passant aquí?
Bé,
t'he fet tres o quatre preguntes dins d'una, eh?
Vol dir que no és fàcil, eh? Tens que...
Doncs comencem això, l'atac per terra.
Això és el que voldria saber Hamas, i, però penso que també és el que voldria saber a l'estat major israelià, si hi haurà o no una ofensiva terrestre. Per què? Perquè, bàsicament, Hamas és un problema. És un problema per Israel, és un problema per Occident, i té un greu problema ara. Però la intervenció a Gaza també pot ser, i jo crec que és un greu problema per Israel. És una trampa. Què farà si Israel intervé? Intervé militarment. Ocupar Gaza? Tornar a ocupar Gaza perquè dos dies després o un dia després tornin a caure coets des de Gaza a Israel, el que demostraria que l'ocupació no ha estat del tot tan efectiva com es pretén. Que volen derrocar el règim de Hamas? Possiblement aquest és un objectiu, però el règim de Hamas es pot enderrocar. Per exemple, el govern del primer ministre Haniyeh ho poden derrocar, però Hamas continuarà existint. El març, si no m'equivoco, del 2004, Israel va matar en un atac, utilitzant l'eufemisme que s'utilitza en aquests casos d'un atac selectiu, va matar el fundador de Hamas, el Sheikh Yassin, 2004. I ara Israel té que invadir o té que atacar Hamas per resoldre un problema. Vol dir de que Hamas no és un problema dels dirigents del moviment, sinó que és un actor, es vulgui o no, és un actor allà dintre del procés de nou pau que hi ha al Orient Mig.
O sigui, és un actor més important fins i tot que en el seu moment, el que representava Arafat i l'OAP?
És un actor conseqüència de que a vegades la història demostra que cada moviment que ha fet Israel ha estat per empitjorar el conflicte.
Bo, és que aquests han fet bo a l'Arafat, que al final semblava que era el gran dimoni, el gran amic, que va morir en aquelles misterioses circumstàncies.
Bé,
que tampoc van quedar molt clares.
Sí, el que està clar...
I semblava que ha mort el gos, mort a la ràbia, i no ha estat gens així. Almenys aquesta era la lectura en aquell moment per part
d'Israel. Sí, però el que està clar, demostrat per la història, és que Arafat va trigar molts anys en reconèixer el dret d'Israel a existir. Això és veritat, va trigar molts anys, però en el 1988 va anunciar, va fer una declaració en la que es declarava partidari de crear un estat palestí al costat d'Israel. I mesos després, a París, va anunciar Arafat que l'article de la carta de la OLP, de l'Organització per l'Alliberament de Palestina, en el que es deia que l'estat d'Israel tenia que ser destruït, ja havia caducat. Vol dir que ja va reconèixer l'estat d'Israel i això va portar al procés de pau de 1993. Bé, en aquells anys, abans, Ariel Sharon, quan era comandant del front sur d'Israel, va finançar a Hamas i la construcció de mesquites. Per què? Per debilitar Arafat. El nacionalisme. Va canviar el nacionalisme laic d'Arafat per l'integrisme de Hamas, pensant que li faria un favor a Israel. No ha estat així. Va crear un enemic, o va ajudar, millor dit, a crear un enemic molt poderós. En el 1982, Ariel Sharon era partidari d'invair Líban. Per què? Per destrossar les forces d'Arafat, que va sortir per cames d'allà i es va refugiar, com recordarem, a Tunis. Bé, l'operació va ser un fracàs i la conseqüència va ser el naixement de Hezbollah, que fa dos anys, en el 2006, va lliurar una guerra en Israel en la que es va posar en entredit la capacitat dissuasòria d'Israel. vol dir de que a vegades moviments d'Israel per acabar el conflicte no han fet més que empitjorar. I ara s'està visquent que un element que van ajudar a que rivalitzés en Arafat resulta que ara és el gran enemic.
Déu-n'hi-do. Bé, en tindrem ocasió de parlar les pròximes setmanes, perquè això no resoldrem ni tu ni jo, ni entre avui ni demà. Hi ha una altra cosa que volíem comentar amb tu avui. Hem canviat d'any, hem canviat de semestre, per tant, tenim aquesta cosa anomenada Unió Europea, on hi ha una presidència rotatòria, i ara resulta que li toca, després d'aquesta presidència d'en Sarkozy, que també deixa-la anar, i l'activitat que hi ha hagut, i el moviment que hi ha hagut, i la sensació de lideratge que hi ha hagut a la Unió Europea, arriba el moment per la República Txeca, que pren el relleu, i hi ha el seu president, en Václav Klaus, que ja ha declarat que discrepa del procés d'integració marcat pel Tractat de Lisboa, que mira que ja és ben poqueta cosa el que quedava del tractat, i resulta que aquest senyor en discrepa. I fins i tot els seus mandataris d'aquest país, parlen d'aquest període, d'aquests 6 mesos, en què han de pilotar tota la Unió Europea com una aventura. Què n'hem d'esperar, doncs, aquesta presidència? Clar, amb el plantejament que faig, tampoc sembla que...
En primer lloc, jo crec que és de justícia dir que la presidència de Nicolas Sarkozy ha sigut una bona presidència per a Europa. França ha recuperat el seu lloc a Europa. Sarkozy ha demostrat que la Unió Europea pot tenir un paper a nivell internacional. Entre altres coses negatives, també ha fet que hagi esborrat el nom de Barcelona del procés d'unió pel Mediterrani. Però, en fi, això és un
parèntesi. Has borrat el nom, però l'edifici ve cap aquí, se suposa.
Sí, però has borrat el nom, que és molt important, eh? Quan es parli de la Unió pel Mediterrani, sempre abans era el procés de Barcelona. I ara ja no surt Barcelona. Tindrà l'oficina aquí.
Això va ser canvi de la cadira aquesta al G20, o no?
No sé.
Okay, això no sabrem mai. Perquè la cadira del G20 aquesta no sabrem mai quants calés va costar.
Eh? L'únic que hi ha que rebre és, a més, d'on sortiran els diners per mantenir l'edifici. Però, en fi.
Però, vaja, anem a la cosa...
Però Sarkozy jo crec que ha tornat a posar la Unió Europea en l'escenari internacional. Inclús va ser un home que va reaccionar molt més ràpidament que Bush, en el moment que va esclatar la crisi financera, que a més es va originar als Estats Units. I va ser ell, Sarkozy, el que va reaccionar primer. Per tant, ha estat una bona presidència que ha demostrat una cosa, que la Unió Europea, per funcionar, per ser un actor internacional, el que té que fer és tenir un president que no vagi canviant cada 6 mesos, sinó que té que tenir un president escollit, com el Tractat de Reforma contempla. Exactament, però clar, amb això hi ha que tenir la decisió política de tirar-ho endavant, i encara hi ha entrebancs. Si es supera el segon referèndum d'Irlanda, doncs possiblement això tirarà endavant. Sarkozy ha demostrat clarament que Europa pot parlar amb una sola veu quan s'ho proposa. Per tant, aquest és el camí. Ara bé, també...
Perdona, i amb un personatge com Sarkozy que semblava tenir content a dreta i esquerra, fins i tot, si m'apures.
Bueno, sí, una
més
part...
Més o menys, a grans trets.
Una part xocant, o si vols, paradoxal, és que, de tota manera, ell ha fet un gir en el model europeu, ja que tenia en compte que el que ha posat sobre la taula Sarkozy és que França continua pensant que l'Europa que es té que construir és l'Europa de les pàtries. És a dir, que el nacionalisme no ha deixat d'existir a Europa i, malauradament, la crisi econòmica cada vegada ho posa més clar de que el nacionalisme és fort i que ara es veu com diferents països tenen propostes nacionalistes per resoldre la crisi, cosa que a nivell europeu és un error.
Bé, anem a la
però
cosa dels xecs, que m'has dit
una mica. El problema que representen els xecs és que és un sistema polític en el que el cap de l'Estat i el cap de govern, per exemple, estan dividits. El cap de l'Estat és un tatxerista convençut, euroescèptic, el senyor Václav Klaus, i el cap de govern és proeuropeu. Bé, el que pot passar aquí és que s'autoanulin, però en qualsevol cas no és una bona presidència, no pot ser que no sigui una bona presidència per a Europa. El mateix Sarkozy ja ha deixat caure de que si els xecs no es mouen, que ell està disposat a continuar fent de president, aunque sigui sense tenir el títol. Això ho ha deixat caure i s'ha entès perfectament. L'únic que està clar és que si la presidència txeca no funciona, serà la prova del nou del que deia abans, de que Europa necessita tenir un president permanent i no un president cada 6 mesos.
Doncs ja tenim un candidat, en Sarkozy, tu, que ho pot fer tot, es planta en un avió a rescatar les hostesses, fa el que calgui quan calgui, com va fer en el seu moment.
Bueno, això és una decisió que tenen que prendre els europeus.
Per cert, a qui li toca la segon semestre? Perquè l'any que ve, el 2010, li toca a Zapatero, si no m'equivoco, li toca a Espanya.
El 2010 li toca a Zapatero.
I aquest mitjà que queda pel mig...
Un país petit, país, també, però...
Sí, si ho pregunto a Trump perquè no estaves avisat, però vaja, no passa res, no et s'esfondrem per això. Xavier Batalla, veurem què passa en aquests 6 mesos i veurem si Sarkozy es posa a fer de president de facto de la Unió Europea o no pas.
Molt
fins
bé.
La setmana vinent.
Gràcies, bona nit.
Adéu-siau.